Bona tarda i benvinguts un dia més al Running Rua. Avui és dimecres 12 de març, esteu al 91.3 FM de Ripollet Ràdio. Us parlarem de les moltes competicions a les quals han participat els nostres atletes i tindrem com a convidat especial el Joan Carles Mèlic, que és filòsof i mestre a la Facultat de Ciències de l'Educació a la UAB i ens presentarà el seu llibre recent sortit del forn, Lògica de la crueldad. Abans de passar amb el resum de les competicions, us vull comentar un parell de cosetes. Us vull parlar primer d'un programa d'aquesta mateixa ràdio, que es diu Movent-nos contra el càncer, presentat per l'Albert Uribe, que és el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Ripollet. És un espai on principalment es repassa l'agenda d'activitats de la AESC, fan entrevistes, parlen de novetats en tractaments oncològics, sobre consells de prevenció, i tot plegat relacionat amb el càncer, però des d'una perspectiva optimista i un to esperançador. Per tant, si algú té interès en col·laborar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, pot contactar amb ells a través del correu electrònic wmaeccripollet@gmail.com, torno a repetir, wmaeccripollet@gmail.com o des de la pàgina de Facebook AECC Ripollet. I també vull enviar des d'aquí una salutació i el nostre agraïment a un fidel seguidor del programa que es diu Òscar Santos, o com diu el seu nick, Atleta Visible. Qui és l'Òscar? Com diu a la seva web www.atletavisible.com, l'Òscar és moltes coses. Per resumir, té 31 anys, és llicenciat en comunicació audiovisual, va ser jugador de bàsquet a la Lliga Amateur, concretament a la Lliga EVA, és atleta des del 2011 i ha fet maratons, ha guanyat campionats i no té intenció de parar ni molt menys. I ara vosaltres direu, molt bé, i on vols arribar ara? Doncs l'Òscar, a part de ser tot això, pateix una deficiència visual, coneguda amb el nom de malaltia de Stargardt, que consisteix en que no veu pràcticament res. Té un 10% de visió a l'ull esquerre i un 5% al dret, i no es pot corregir amb ulleres ja que afecta a la retina. Llavors, quina solució hi ha avui dia? No hi ha cap. No hi ha cura ni hi ha tractament. S'estan fent diverses investigacions, però totes elles estan en fase experimental. Llavors, des d'aquí demanem màxima difusió per poder trobar solucions i, seguint amb el que diu el propi Òscar a la seva web, no només per trobar solucions, sinó perquè la gent que pateix aquesta enfermedad o alguna similar pugui comprovar que no suposa cap impediment per realitzar pràcticament qualsevol tipus d'activitat. Dit això, passem ara amb els resultats. El diumenge 16 de febrer es va disputar el Campionat de Catalunya de Cross a Caldes de Malavella. El Rua va aconseguir molt bons resultats. A l'apartat individual, primer lloc i medalla d'or per la Clàudia Alcolea en categoria infantil. Plata pel Benjamí Teo Rodríguez i bronze per la júnior Jasmina Martín. A destacar també la quarta posició del Junes de Hack en Benjamins i la cinquena posició del seu germà Brahim de Hack en Alevins. Mateixa posició de la Clàudia Martínez en juvenil femení, que amb aquest resultat es va classificar pel Campionat d'Espanya de Cross individual que es disputaria a Móstoles el 23 de febrer. Per clubs, el Rua va guanyar l'or en categoria Benjamí, amb el Teo Rodríguez, el Yunes de Hack, l'Antoni González, el Dida Carqueros i el Pol Peñarando, i també van ser campions de Catalunya els alevins masculins, l'equip format pel Brahim de Hack, el Bernat Pubill, el Joan de la Torre, l'Alejandro Sánchez, el Joel Arqueros i el Josep Gil. I la plata, la segona posició per equips, va ser per les noies alevines, el grup integrat per la Daniela Martínez, l'Alejandra Camps, la Laura Torres, la Sofía Cristaldo, la Marta Peñarando i la Berta Camps. L'equip cadet femení, amb la Paola Carmona, la Isabel Jurado, la Judit Bermúdez, la Sònia Alcoceba, la Gemma Sepúlveda i l'Andrea Orduna, també va ser plata i amb aquest soscampionat es van classificar pel Campionat d'Espanya de Clubs de Cross disputat a Marina d'Or. I finalment, en categoria juvenil, l'equip format per Clàudia Martínez, Cèlia Selma i Anna Calderón va ser quart i també es va classificar pel Campionat d'Espanya de Cross. El dissabte 22 de febrer va ser la jornada de fase local de pista de Ripollet, on els nostres atletes es van trobar amb els escolars de Ripollet. Podeu veure totes les classificacions a la web del PAME, www.pame-ripollet.org. El dia següent, el diumenge 23 de febrer, la Clàudia Martínez, s'havia classificat pel campionat de cross individual, que va ser a Móstoles, va participar amb la selecció catalana i va aconseguir la 27a plaça. Per equips, les catalanes van ser terceres, emportant-se la medalla de bronze. El dissabte 1 de març, el Campionat de Catalunya Juvenil en pista coberta, disputat a Sabadell, en Carlos Roguera i la Clàudia Martínez de nou es van proclamar campions de Catalunya als 1.500 metres llisos en categoria masculina i femenina, respectivament. El dia següent, al mateix lloc, va ser el Campionat de Catalunya de Veterans. En Joan Coll va ser sotscampió a la prova de llançament de pes i cinquè als 1.500 metres llisos i Pere Passamonte va ser quart als 400 metres llisos. El mateix diumenge 2 de març era també el Campionat d'Espanya de cross per clubs a Oropesa de Mar, a Marina d'Or concretament, i l'equip cadet femení va ser setè a la classificació final amb la Paola Carmona, la Judit Bermúdez, la Isabel Jurado i la Gemma Sepúlveda. L'equip juvenil format per Claudio Martínez, Celia Selma i Ana Calderón va ser 39è. I finalment, aquest cap de setmana passat, el 8 i 9 de març, en pista coberta, es va disputar la jornada prèvia del Campionat de Catalunya Infantil i les finals del Campionat de Catalunya Cadet i Júnior i també del Campionat d'Espanya Juvenil. A la jornada prèvia del Campionat de Catalunya Infantil es van classificar per la final la Clàudia Alcolea i la Mireia Valdivia als 2.000 metres llisos. Al Campionat de Catalunya Cadet, bronze per la Paola Carmona als 3.000 metres llisos, sisena posició per la Judit Bermúdez als 1.000 llisos i desena plaça pel Sergi Martín en 3.000 llisos. En categoria júnior, plata per la Jasmina Martín als 3.000 metres llisos i finalment al Campionat d'Espanya, el Carlos Roguera i la Clàudia Martínez van arribar a la final de la prova reina als 1.500 metres llisos, on el Carlos va ser novè i la Clàudia va ser sisena. Per cert, agrair que l'altre dia els companys de l'Infosport van entrevistar la Clàudia Martínez i a la Jasmina Martín, jo crec que merescudament, i al igual que també ho van fer amb el Carlos Roguera i la Clàudia Alcolea fa unes setmanes. Bé, doncs això és tot, doncs ara com sempre passem amb l'entrevista. Molt bé, doncs, com us deia al principi, avui tenim aquí a l'estudi el mestre Joan Carles Mèlic. Ell és llicenciat en Filosofia, doctor en Filosofia i Lletres, és mestre de Filosofia de l'Educació a l'Autònoma i és autor de molts llibres, ara ho podem dir ja, molts llibres. El 96 va escriure Antropologia simbòlica i acció educativa. El 98, Totalitarismo y fecundidad, la filosofia frente a Auschwitz. Després va venir La educació com a acontecimiento ético, en col·laboració amb el Fernando Bárcena, el 2000. L'any següent, el 2001, L'ausència del testimonio, ètica i pedagogia en los relatos de l'Holocausto. El 2002, Filosofia de la finitud, amb una nova edició revisada i augmentada el 2012. El 2004, L'elecció d'Auschwitz, la lliçó d'Auschwitz. El 2006, Transformaciones, tres ensayos de la filosofía de la educación. El 2010, el penúltim, Ética de la compasión. I finalment, el llibre que ens presenta avui, Lògica de la crueldad, que diguéssim tanca una trilogia que va començar amb la filosofia de la finitud, passant per l'ètica de la compassió i, com dic, ara es tanca amb Lògica de la crueldad. Doncs bona tarda, Joan Carles.
Bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per venir.
No, res, al contrari. Moltes gràcies a tu per convidar-me i a tots els oients, doncs, per escoltar-me.
Molt bé. Abans d'entrar en matèria, us he de dir a tots que jo estic personalment encantat de tenir-lo aquí, perquè primer de tot va ser mestre, el primer mestre que em vaig trobar, i bé, per mi va ser el primer i el millor. I vull recalcar la paraula mestre, ho torno a dir un altre cop, perquè d'això en parlarem, Això en parlarem després. I d'una banda hi ha professors, i d'una altra banda hi ha mestres, que no és el mateix.
No és el mateix, no. No és el mateix. Jo t'ho agraeixo molt, això que estàs dient, i ets molt generós, no? Però sense entrar en l'aspecte personal, perquè no em pertoca a mi dir-ho, jo sempre, com tu saps molt bé, faig una diferència que em sembla que tothom hauria de tenir molt present. Si ets professor o no, això ho diu l'institució. En el moment en què una universitat, una escola, un institut, doncs contracta algú perquè faci unes classes, diguem, aquesta persona és un professor. La categoria professor és una categoria que et dona la institució. En canvi, el mestre no. No estem parlant de les persones que tenen un títol de magisteri, Estem parlant de la categoria mestre. El mestre, qui és un mestre? En qualsevol cas, sabem a qui li pertoca definir el mestre, i el que li pertoca definir el mestre és el deixeble, l'alumne, l'estudiant, diguem-li com vulgueu. És a dir, són els deixebles els que diuen que un professor no és només un professor, sinó un mestre.
Mm-hmm. Jo, això, m'has contestat una pregunta que ve després, però perfecte, ja està bé. Una cosa, un incís, pels que estigueu pensant, i aquest home, que és filòsof, ens ha de parlar de filosofia i què té a veure això amb l'esport. Doncs deixeu-me dir que, en principi, potser no gaire. Però jo us convido a quedar-vos perquè no puc entendre l'esport sense uns principis molt bàsics, sense uns valors. I ara us poso l'exemple del Pep Guardiola, que algun jugador deia que era un filòsof, però ho deien tot despectiu.
Clar, clar.
Doncs segurament alguna cosa tindrà el Guardiola de bona, que l'ha fet arribar on ha arribat, i jo crec que avui podem fer una barreja d'aquí.
Sí, sí, quan sí? Jo recordo que em sembla que va ser l'Ibrahimovic que li va dir al Guardiola que era un filòsof, no? I li va dir, efectivament, com dius molt bé, Sergio, amb to despectiu. I jo, al contrari, jo vaig pensar que això seria un gran elogi. Clar. I que penso que una persona com el Pep hauria d'estar molt content que li diguessin això. És a dir, en definitiva, un filòsof no és res més que una persona, no que té un títol, ni que és professor de filosofia, sinó una persona que pensa, i tu diràs, bueno, que tothom pensa. Bé, tothom pensa sí, però sobretot un filòsof és algú que problematitza, jo diria, algú que problematitza. Què vol dir la paraula problematitzar? Vol dir, doncs, que la majoria de les vegades nosaltres anem pel món, no?, diàriament, quotidianament, i fem les coses i no les qüestionem, ho donem per descomptat. Ens sembla normal, diguem-ne. Hi ha un munt de coses que ens semblen normals. Podríem posar molts exemples, no ho sé, la que tu vulguis. Un filòsof és algú que qüestiona la normalitat, d'entrada. Això que tu et sembla tan normal, potser no és tan normal. Potser no és tan normal. És a dir, en principi, doncs les coses no són normals o no normals, sinó nosaltres li atribuïm la categoria de normalitat. I sovint, i això també en parlo amb el meu proper llibre, amb el que entrarem després, doncs sovint la categoria de normalitat és una categoria despectiva, o afavoreix, perquè clar, si hi ha normalitat, també hi ha la anormalitat, no? La perversitat, no? Si hi ha bé, hi ha una categoria que tu, diguem-ne, que és el malèvol, no? El mal, no? Per tant, jo crec que hem de perdre-li la por a la paraula de filosofia, i jo estic molt content, en el meu cas concret, doncs de poder fer filosofia, no en aquest cas amb una facultat de filosofia, sinó amb una facultat d'educació com la que tenim a l'Autònoma, no? Molt a prop d'aquí. Estic molt content perquè, sobretot, tinc uns alumnes que no me'ls mereixo. Aquest any especialment, si hi ha algú que m'escolta, doncs jo estic profundament agraït, alumnes, estudiants de magisteri, d'educació social i de pedagogia. I estic molt content de dirigir-me a un públic que no és el públic, el típic estudiant de filosofia, sinó, jo penso que el filòsof s'ha de dirigir, doncs això, no? A mi m'agrada la filosofia que parla amb l'àmbit gran de les humanitats. El filòsof que es dirigeix, doncs jo què sé, a periodistes, per exemple, a esportistes, a mestres, a metges, a advocats, etc. Crec que la filosofia ha de sortir de la seva torre d'ivori i trepitjar el carrer. I per què no es pot parlar de filosofia, d'ètica, en el món de l'esport, per exemple? Jo crec que és enormement important. És a dir, l'estrany seria el contrari. El que ens hauria d'estranyar, que la gent no li estranya, és que quan parlem d'esports no parlem de totes aquestes coses.
Clar, bueno, una mica és la intenció. Això que estàs dient, precisament, és acostar el filòsof a la gent, no? Perquè potser és el que de vegades tira enrere la gent, no? Ah, un filòsof, no vull ni escoltar. No.
Sí, perquè, clar, la filosofia a vegades ha tingut un problema, i és que ha utilitzat un llenguatge molt endogàmic. És a dir, els filòsofs que han escrit perquè els llegeixin els filòsofs, no? Això seria com... posar un exemple perquè tothom entengui el que vull dir. És com si els pintors només pintessin pels pintors, diguem-ne. Ja,
sí.
Ah, el pintor pinta pel món mundial, si se'm permet l'expressió. És a dir, és absurd. Un pintor no pinta només perquè el mirin els pintors. Un músic no composa, clar. No composa perquè l'escoltin músics. El músic composa perquè l'escolti tothom. El pintor pinta perquè tothom... I l'escriptor no escriu perquè només es llegeixin els escriptors, i no serien quatre gats els que el llegien, no? Escriu perquè llegeixi tothom. Després t'agradarà o no t'agradarà. Però això és tothom. Llavors, la filosofia ha fet una cosa que a mi em sembla que li ha fet, diguem-ne, molt mal, no? Que és aquesta mena d'endogàmia de dir els filòsofs escriuen pels mateixos filòsofs, no? No, jo crec en una filosofia de la vida quotidiana, una filosofia... Que això no és la divulgació, eh? Jo crec que la paraula... A mi no m'agradaria gens ser, que em qualifiquessin de divulgador. No, no. Jo crec que s'ha de ser molt escrit, estricte, s'ha de ser profund, s'ha de ser exigent, però al mateix temps... Tu has de fer un tipus de discurs que una persona amb uns coneixements, diguem-ne, mitjans, jo sempre dic, com, potser, no sé, podríem dir que tingués, doncs això, no? Que tingui un nivell, almenys, de filosofia, com que tingui un nivell de batxillerat, alguna cosa de filosofia potser sí que és important, no? Però els meus llibres crec que jo els escric perquè els pugui llegir qualsevol persona interessada en la temàtica, com ara veurem, i sobretot, doncs especialment les persones interessades en el món, jo diria, de l'ètica i de l'educació.
Mm-hmm. Anem a fer precisament això, fer-nos un resum de la trilogia aquesta que comentàvem abans. Comencem per la filosofia de la finitud. Va.
Doncs mira, a veure, de tots els llibres que has llegit, jo crec que la meva aportació, si es pot dir així, la meva humil aportació, bàsicament es centra en aquesta trilogia que la vaig començar el 2002, amb la filosofia de la finitud. Tots estan publicats a Herder Editorial, eh? Tots estan publicats a Herder Editorial. 2002, filosofia de la finitud, que després, el 2012, 10 anys després, es va fer una segona edició, corregida, amb un nou pròleg, etc., posada al dia. Però, filosofia de la finitud, 2002. Després, el 2010, és a dir, 8 anys després, vaig escriure una continuació, per dir-ho així, que es diu Ètica de la compassió. I 4 anys després, ara acaba de sortir, doncs, la lògica de la crueltat. La meva idea és que... això al començament no pensava que fos una trilogia. Jo volia escriure un llibre sobre el tema de la finitud. Ara explicarem què és això de la finitud. I després de la finitud vaig començar a pensar... Bé, com pensar l'ètica des de la finitud? Doncs vaig estar 8 anys... Això també s'ha de dir, perquè avui en dia que s'escriuen llibres com a xurros, no? Doncs no és habitual. Jo m'agrada aprendre amb el meu temps, m'agrada fer les coses a la mesura que puc, no? El més rigorosament possible. No sé si ben fetes, però almenys amb un cert rigor, no? Que la gent se n'adoni, doncs, que allà hi ha una feina. Potser és una feina equivocada, potser no ho he encertat, potser el que dic no té interès, tot això per descomptat. Però hi ha feina, no? Això és com l'esport, no? Però tornant a l'exemple de l'esport, que tota l'estona anem posant exemples que sé que t'agradarà, exemples esportius, no? Què li demano jo a un jugador, no sé, un jugador de futbol? Bé, un dia pots marcar o no marcar, no? Un dia pots tenir més encert o menys, però que ho doni tot el camp, que ho doni tot el camp. Els que hem anat, doncs, jo des de petit, el meu avi em portava, després el meu pare, al camp del Barça, sempre dèiem, vull dir, un jugador pot fallar un penal, el Messi pot fallar un penal, Messi pot fallar un penal, però, i això, bueno, et fotrà molt, molt empipador, perquè mira, per culpa d'un penal final del Messi no vam jugar a la final de Champions un any, l'últim any del Guardiola, em sembla, no? Però un penal pot fallar tot qualsevol, fins i tot el millor jugador del món el pot fallar. Ara, el que no pot fer un jugador mai, un esportista mai, és no donar-ho tot. No donar-ho tot. Jo amb els meus llibres i a les meves classes. A les meves classes també, perquè també hem de parlar d'educació. Donar-ho tot.
Buidar-se.
Buidar-se, exacte, aquesta és la paraula. Molt bé, buidar-se. I després les coses, un dia estàs més inspirat, un dia estàs menys, a vegades et surten millor, a vegades quan jo agafo els meus llibres penso ara ho diria d'una altra manera. Ara acaba de sortir La lògica de la crueltat i sempre quan surt un llibre em fa molta por perquè quan l'agafo i el començo a rellegir, aleshores penso, ui, això ja ho haguessis hagut de dir d'una altra manera.
Ho has canviat, no?
Clar. I total, encara no crec que el trobin els nostres oients a les llibreries perquè tot just a mi em va arribar divendres passat, suposo que a finals d'aquesta setmana, a principis de la setmana que ve, ja el trobaran a les llibreries, no? Però en aquell moment, doncs, com dic, anava escrivint, una cosa em va portar a l'altra, i la idea, també ja ho puc avançar, la meva idea és que finalment aquesta trilogia sigui una tetralogia, és a dir, seran 4 llibres, una tetralogia, i el quart llibre, que espero dedicar-li els propers 4 anys, de fet ja hi estic pensant des de fa un temps, i estic prenent notes, perquè el tema no és escriure, el tema és pensar-lo, el llibre, i viure'l. Es titularà Crítica del perdó.
Primícia, això, no?
És primícia.
Hosti, gràcies, home.
Dóna'm una primícia. Bueno, de fet, a la última pàgina de La lògica de la crueldat anuncio, però clar, com que el llibre encara no està a la venda, no ho sap ningú. Per tant, puc dir que he donat en primícia que d'aquí 4 anys espero poder... Tot serà un problema, doncs, de si tot va bé, si tinc salut, no? Que és el més important, doncs m'interessa molt perquè el tema del perdó, però bueno, d'aquí 4 anys en podem parlar.
Bé, home,
ara
i tal,
parlem
jo espero que vinguis abans, home.
Sí, realment. Molt bé, gràcies.
Escolta, dir una frase, a veure què em dius, a veure si té relació amb la lògica de la crueldat. Ser una persona ben educada vol dir ser una bona persona? O dit d'una altra manera, com tu t'agrada dir, ser una persona culta equival a fer el bé?
No, radicalment no. És a dir, abans de començar amb la filosofia de la finitud, vaig estar uns quants anys en un projecte del qual en van sortir també algun petit llibret. A veure, les persones que ens escolten han de saber que alguns d'aquests llibrets són... Jo no escric llibres molt, molt llargs, no? I alguns d'aquests que s'han anomenat, doncs, potser tenen 150 pàgines o... al voltant de les 100 pàgines. Ara La lògica de la crueldat en té una mica més, en té 260, però vaja, no gaire llarg. Vaig passar molts anys treballant un tema molt dur, com saps molt bé, que és el tema dels camps de concentració. El tema dels camps de concentració, especialment els camps de concentració nazis, lògicament això té a veure amb els jueus, però bé, també té a veure amb els deportats, per exemple, espanyols, republicans, catalans. Oi? A vegades la gent oblida que amb els camps de concentració nazis, i no només nazis, però ja que parlem d'aquests, doncs a més de jueus, a més de comunistes, d'homosexuals, de gitanos, doncs hi va haver-hi molts republicans espanyols. Me'n vaig passar molts anys estudiant això, escrivint, un grup de recerca al Consell Superior d'Investigacions Científiques, vaig conèixer gent molt interessant i sobretot em vaig dedicar a estudiar no la història dels camps de concentració, sinó els testimonis dels supervivents dels camps de concentració. Això és molt important, no? Jo diria, les persones que no ho han fet, els hi recomanaria que tinguessin el coratge d'enfrontar-se amb els testimonis, amb gent que hi va ser-hi. Torno a posar un exemple de l'esport que t'agradarà. Aquest és un tema que a mi, des del punt de vista esportiu, em preocupa molt. Tothom sap, i jo demanaria que els oients hi pensessin, quantes vegades cada cap de setmana a la televisió, per exemple, veiem imatges de camps de futbol en les quals hi ha grups neonazis, grups amb creus gamades, amb esvàstiques, no? Grups radicals, grups radicals. Jo vaig tenir, per exemple, un alumne que, evidentment, no diré el nom, tampoc diré ni del quin club era ni de quin grup radical era, però que pertanyia, ja ho havia deixat, o estava en procés de deixar-ho, d'un grup radical d'un equip de futbol. No? I, per tant, el tema el conec una mica. No només el conec teòricament, sinó el conec directament, perquè vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell durant molt de temps i molt intensament. Dic tot això perquè la resposta a la teva pregunta és que una de les coses que ens ensenya tot el que ha passat al segle XX a Europa, al voltant, per exemple, dels camps de concentració, dels camps d'extermini, nazis, però també podríem parlar dels estalinistes i, per què no, dels franquistes, no? Hi ha camps de concentració tot arreu. I no només a Europa, però nosaltres estem a Europa. Doncs una de les coses que un aprèn és que una persona pot ser culta, una persona pot ser molt culta, una persona pot saber música, llegir literatura, saber molta filosofia, ser sensible a l'art, per exemple, i estar treballant en un camp de concentració i no tenir compassió per ningú, poder torturar, poder matar impunament i tenir la consciència tranquil·la.
Sapigueu que el Joan Carles ho diu pel llibre, segurament, si no m'equivoco, pel del Primo Levi, Si esto es un hombre.
Efectivament, Sergio. Aquest és un llibre... Mira, jo he tingut estudiants d'Erasmus, no, de diversos països d'Europa, però especialment he tingut... a més, en la teva classe... La teva classe hi havia una noia italiana,
sí,
no? L'Anna,
sí, sí.
Que ella ens ho va confirmar, i hi havia més gent, però que a Itàlia, el batxillerat italià, és obligatori llegir Si esto es un hombre. Bueno, també hi ha edició catalana, Si això és un home, de Primo Levi. Jo diria que si hi ha alguna persona, per exemple, que li interessa el tema i que mai no ha llegit res d'això, doncs res, simplement es tracta que hi ha edició en català o en castellà, Primo Levi, Levi, doncs L-E, V baixa, I llatina, Primo Levi, tal com sona, Si això és un home o si esto és un hombre. És el testimoni d'un noi de 24 anys, químic, doncs que és deportat a Auschwitz, i allà t'ho explica, no? Però que no es pensi a les persones que ens escolten que és simplement doncs un seguit d'horrors, no? No, 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 no. Evidentment que els horrors hi són. Però que hi ha tot una reflexió sobre aquesta qüestió que estem parlant. Com pot ser? La pregunta que ens hauríem de fer és com pot ser que una persona ben educada, és a dir, una persona que sabia música, que sabia literatura, que havia llegit molt, no? Persones que eren ben educades, puguin ser insensibles al sofriment humà, no? Aquesta és la qüestió. I aquesta és la lliçó d'Auschwitz, no? Quan jo escric aquest llibre l'any 2004, titulat La lliçó de la lecció d'Auschwitz, perquè vaig fer una edició en català, però després a Herder ho vam traduir i ampliar, en fi, retocar-ho tot, no? La lecció d'Auschwitz, doncs el que plantejo és això. Aleshores, una de les qüestions quan eduquem, i en l'esport és fonamental l'educació, no? O sigui, el tema educació i esport doncs està molt relacionat. Aviam, cuidado, és a dir, portar al camp de futbol, en un camp de futbol, com estic segur que molta gent ha vist, una bandera amb una creu gamada, això no és qualsevol cosa. Jo crec que això no és qualsevol tonteria. Estem parlant d'un símbol, per exemple, darrere del qual hi ha 6 milions de persones mortes. Com a mínim, 6 milions de persones mortes, homes, dones i nens.
Això és desconeixement, clar, és ignorància. És,
Això, clar, i això bueno, la gent... Jo encara recordo, potser les persones més joves que ens escoltin no ho sabran, però les persones que tinguin ja una certa edat, no cal que siguin molt grans, recordaran que un entrenador del València holandès, el Gus Hiddink, que va ser entrenador de diversos equips, però durant un temps va ser entrenador del València. Doncs recordo una vegada, negar-se a començar un partit de futbol al camp del València, perquè ell era holandès, ell havia viscut això, i ell va dir, fins que no treguin aquella bandera amb una creu gamada, els meus jugadors no surten al camp.
Jo no ho sabia, això.
Això és, escolta, xapó, tu. Sí. Xapó. Xapó. Jo m'he trobat a classe, però no a la universitat, no. Perquè jo he sigut monaguillo antes que fraile. Per tant, jo vaig estar 5 anys donant classes al batxillerat, fa molts anys. 5 anys donant classes al batxillerat. I recordo el primer any, just a l'acabar la carrera, donava classes de filosofia al batxillerat, ve un estudiant a la carpeta, un estudiant de 16 anys, i la carpeta, allò de forrada, no? Allò forrada, alguns porten coses forrades amb fotografies d'actors, d'actrius, de qui sigui, o escuts d'un equip d'un o d'un altre, doncs creus gamades. Sí. Poca broma amb això. Jo crec que hi ha coses amb les quals s'ha d'anar molt en compte, perquè això són figues d'un altre paner, no? Per tant, contestant a la teva pregunta, l'educació, per desgràcia, almenys l'educació que estem fent, no ens immunitza contra l'horror, no? I ens hauríem de plantejar, com ho va fer un filòsof, Theodor Adorno, un filòsof alemany, com seria l'educació després? Com hauria de ser una educació després de l'experiència dels camps de concentració, després de l'experiència de l'horror que hem viscut? També podríem dir després de les bombes atòmiques, o després de les torres bessones. Sí. Si a algunes persones li queden molt lluny, com seria l'educació després de les torres bessones?
O més aviat encara, ahir mateix.
O ahir mateix, que celebrem 10 anys, sí, exacte. Sí. 10 anys de l'11M, no? És a dir, quan ha passat tota aquesta... Bé, clar, sovint es relaciona, com per aquí la teva pregunta anava per aquí, es relaciona horror amb mala educació, amb mala formació. No, són gent enormement educada, gent intel·ligent, gent culta, però que la cultura no evita el mal, sinó que al contrari, per molta gent el fa possible, no? I això té a veure, doncs, lògicament, amb el títol del meu llibre, que la gent l'ha sobtat molt, Lògica de la crueltat, no? La crueltat, tot sovint, no és allò que escapa a la lògica, sinó que és un resultat de la lògica. Però bueno, ja en parlarem després.
Sí, home. Escolta, seguint una mica amb el que parlàvem ara mateix, creus que hi ha un paradís?
Mira, jo crec que precisament perquè som finits, i aquest és el punt de partida, l'ésser humà és un ésser finit. Per mi aquest és la constatació inicial, no? Finit no vol dir només que ens haguem de morir, perquè a vegades la gent confon mort amb finitud. Evidentment que la mort, jo diria, la mort és un aspecte de la finitud, és una dimensió. Som finits perquè ens hem de morir, però som finits també per moltes altres coses. Per exemple, perquè naixem. O, per exemple, perquè hem de prendre decisions. És a dir, un arriba a la seva vida, es troba amb cruïlles, no? Un diu cruïlles vitals, cruïlles existencials, cruïlles laborals, no? Quan un va a la universitat o diu, bueno, ara, o abans, no? Què he de fer? Ciències o lletres? Quin tipus de batxillerat he de fer? Clar, som finits. No puc fer tots els batxillerats. No puc estudiar-ho tot. Què faig? Ciències o lletres? I dins de lletres, què faig? Estudio, per exemple, pedagogia, estudio magisteri o estudio educació social. Aquesta és una decisió. Per tant, la finitud, jo estic amb una persona, no? Tinc una parella, no puc tenir una altra. Bueno, hi ha gent que potser bueno. Hi ha gent que s'apuntaria a tenir-ne moltes, però en principi, quan un té una parella, doncs...
Això és un altre tema, ja.
Aquest és un altre tema, aquest és un altre tema. Però la finitud és tot això, no? És tot això. Aleshores, precisament perquè som finits, contestant a la teva pregunta, jo crec que l'ésser humà no és capaç, en tant que ésser humà, d'entrar al paradís. És a dir, el paradís, pels humans, pels déus, és una altra cosa, o pels àngels. Però en la mesura en què ens situem en allò que anomenem l'humà, no? L'humà en el sentit neutre, no? Allò humà, l'humà, no diríem en castellà, l'humà, no? En la mesura que estem situats aquí, el paradís és alguna cosa que bé que ho hem perdut, que ja no existeix, que potser alguns creurien que estàvem, hi érem, però ja no hi som, o en tot cas és un desig, no? Com tu saps molt bé, el desig de que Godot, de l'obra de teatre de Samuel Beckett, sí. Tot esperant Godot arribarà algun dia, no? Potser sí que arribarà algun dia. Però jo crec que mentre siguem humans, Godot està fora del nostre abast. Godot no arribarà. Si Godot arribés, bueno, no desvetllarem molt, no, perquè si algunes persones no l'han llegit, doncs, o no l'han vist.
Sí, però
hi ha alguna versió a internet penjada, alguna versió a internet de l'obra, és una obra de teatre. Tot esperando a Godot, de Samuel Beckett. Tot esperant Godot. Doncs Godot seria com això, no? En la meva interpretació, com el paradís. Godot és un paradís desitjat. Aleshores, l'ésser humà és l'ésser que desitja arribar al paradís, que desitja la plenitud, que desitja la felicitat, en majúscules. I podem ser feliços, podem ser molt feliços, però mai no podem ser feliços del tot. O sigui, aquest del tot està fora de les nostres possibilitats. Precisament perquè som finits, no podem fer res del tot. És a dir, sempre estem a les beceroles, és a dir, sempre hi ha alguna cosa que se'ns escapa. I el desig és això, el desig, l'ésser humà és un ésser que desitja, a mi em sembla que la categoria desig fa molts anys que ho penso. L'ésser humà és un ésser que desitja, i que desitja l'absolut, que desitja l'impossible, que el desitja el paradís, que desitja la felicitat amb majúscules. No ser feliç avui, ser feliç. Sí. Definitivament. I això jo crec que és fora del nostre abast. Precisament, bueno, de cada pregunta m'enrotllo molt, però precisament el que ens hauria el que hauríem d'aprendre d'aquests estats totalitaris, d'aquests mons totalitaris, d'aquests mons, d'aquests universos, si em permets, no només països, perquè, a veure... moltes vegades no pensem que el totalitarisme és una qüestió política. El totalitarisme és una qüestió que un es pot trobar en sentit ampli, es pot trobar doncs, a l'escola, a casa seva, a la societat, etc. Bueno, el que és important és veure que aquests sistemes totalitaris són paradisos trobats. És a dir, consideren que ja s'ha assolit la plenitud i, per tant, tu ja ets el paradís. Si tu ja ets el paradís, Déu ja no desitja. Això és terrible. Això és terrible. Per què? Perquè ja no hi ha crítica, no hi ha transgressió. Vivim... Però mira, per mi, una paraula terrible, terrible, que això molts educadors jo ho he sentit dir, molt, és dir, vivim en el millor dels mons possibles. A mi aquesta paraula m'espanta. Perquè aleshores està tot justificat. Si vivim en el millor dels mons possibles, tot està justificat. I ja hem arribat al paradís, no? Això és... O, per exemple, una frase, no?, que sentim normalment. No, ara vivim en un estat de dret. Aquesta paraula, oi que l'hem escoltat molt? Som en un estat de dret. Som en un estat democràtic. Doncs bé, miri, jo li diria a vostè, no hi ha res menys democràtic que dir que som en un estat democràtic. És a dir, el més antidemocràtic és dir que som en un estat democràtic, perquè si la democràcia és alguna cosa, és una cosa que mai som del tot democràtics. Mai ho som del tot. Sempre podem ser més democràtics del que som.
Per què no et fas president
del... Bueno, no, sí, clar, no sé si ho faria bé, però bueno, no ho faria pitjor d'alguns que ho fan. No, però sobretot el que diria és que això al polític no li interessa. Això ho fem els filòsofs, però al polític no li interessa. Plató, per les persones que recordin d'haver estudiat el batxillerat, o mal recordin, alguns em diran, ui, no me'n vull recordar. Però jo confio en que hi ha molts bons professors de filosofia, també, molt bons professors de filosofia, al batxillerat, molt, molt. O sigui, jo vaig tenir i he conegut molt bons professors de filosofia. Doncs alguns d'aquests sabran perfectament, recordaran perfectament, que per Plató l'estat perfecte és un estat en el que el filòsof fos polític al mateix temps. Però jo crec que això també té els seus perills. Jo crec que el filòsof sempre és una persona crítica i, en tot cas, li ha de dir al polític, escolti, l'ésser humà és un ésser que sempre desitja arribar al paradís, però mai no el pot. Per què? Insisteixo, cal anar molt en compte amb això, no? Quan algú diu, ja som plenament democràtics. Bé, clar, quan un diu això, ja està tot justificat, no? Ja està, vull dir, com que ja som democràtics, ja ningú pot criticar el sistema. Ja ningú pot criticar res. Ja no podem canviar, no? Jo crec que l'ésser humà és un ésser que canviem, que ens transformem. Formar és transformar. Clar.
I
transformar-se un mateix, que jo ja ho saps que ho dic jo a les classes, no? Formar és formar i transformar-se. Però clar, una persona que està en el paradís, és a dir, en la perfecció absoluta, és a dir, quan un ha creuat les portes, literalment ha creuat les portes del paradís, ja no hi ha transformació ni autotransformació, no? Jo crec que el bon mestre no és aquell que només transforma els seus alumnes, és aquell que forma i transforma els seus alumnes, sinó que ell mateix es transforma. És a dir, la diferència entre un mestre, per exemple, i un guru d'una secta, per exemple, un guru d'una secta, és que els gurus... Bueno, no sé si es diu així, un gurú, un líder d'una secta, està en possessió de la veritat absoluta. Ell és, no té la veritat, és la veritat. Clar, escolta, a mi això em posa els pèls de punta, no?
Jo recordo una frase, ara potser la dic una mica equivocada, però deies, desconfia d'aquell que tingui que et doni exemples, que t'asseguri alguna cosa perquè si no, o sigui, era sí, una cosa així.
Jo, per exemple, ara, efectivament, té a veure amb l'exemple, tu ho has dit, recordaves bé, no? Té a veure amb l'exemple. Jo sempre dic que s'ha de distingir, per exemple, entre exemple, donar exemple i donar testimoni. Són dues coses diferents. Ara hi ha molta gent, i gent que té, en fi, filòsofs, filòsofs, polítics, pedagogs, educadors, periodistes, que, no, és que la gent ha de donar exemple. Clar, jo entenc la bona voluntat d'aquesta expressió, l'entenc, no? És a dir, predica amb l'exemple. Tot això no hi ha res a dir, això estem d'acord. Però hi ha una versió cruel, també, d'aquesta expressió, una versió malèvola, no? Perquè el que dona exemple, fixa't que el que dona exemple es dona com a exemple. És a dir, el que dona exemple el que fa és dir fes-ho com jo que ho faig molt bé, imita'm, no? És a dir, ell està en possessió d'una veritat. Ell està en possessió d'una veritat. I es posa com a model. Mirin, jo, Déu me'n guard de posar-me com a model de res. Déu me'n guard de dir-li als meus alumnes feu com jo. A mi això... El testimoni és una altra cosa. El testimoni és aquell que diu, mira, jo ho vaig fer així i no sé si ho vaig fer bé o no. Tu has de fer-ho com tu, no com jo. Tu has de fer com tu creguis que ho has de fer, no? I en tot cas, jo puc dir-te, et puc transmetre la meva experiència. Això és donar testimoni. Transmet una experiència, però no perquè tu la repeteixis, perquè l'experiència és absolutament subjectiva.
Molt interessant això que estàs dient. Anem a fer un petit joc i seguint amb aquesta dualitat d'una cosa o l'altra. M'agradaria que expliquessis què entens tu o com definiries o fins i tot diferenciaries o què afegiries a allò que et dic. Vale?
Vale.
Formar, educar, ensenyar, mostrar.
Ui, clar, només amb aquesta pregunta ja...
Ja tenim programa, Bar.
Ja te'l podríem dedicar, no un programa, no, tot l'any, eh? Tot l'any. Sí, jo crec que, en principi, són coses que tenen molta, molta relació, eh? Són totes formar, educar, ensenyar, tot té relació. Però es poden establir unes certes diferències. En principi, ensenyar doncs, té a veure amb transmetre una sèrie de coneixements. Una persona ensenya en el context educatiu, en el context formal, ensenyar, doncs, el professor de matemàtiques ensenya matemàtiques. Ara, hem de tenir en compte que el professor de matemàtiques ensenya matemàtiques, però no només ensenya matemàtiques, perquè, vulgui o no, també està formant els seus alumnes doncs, amb uns valors. És a dir, a vegades amb uns valors, unes actituds, una manera de veure el món. No? A vegades pensem, que, o ens preguntem, millor dit, ens preguntem com fer una educació amb valors? No, miri, la pregunta és la contrària. Es pot fer una educació sense valors? És que dir, t'agradi o no t'agradi, estàs transmetent sempre.
Clar.
Sempre.
Sí,
o sigui, quan fas, a l'escola i fora de l'escola, a l'esport també hi ha valors. Li agradi o no li agradi, es transmet. Quan un entrenador de futbol diu, escolta, feu això, doncs allà hi ha una valoració, no? Hi ha alguna cosa que escapa a la pura informació, no? Llavors, no hi ha, jo crec que no hi ha educació sense formació, en aquest cas, sense una dimensió axiològica, moral, estètica, política, fins i tot alguns podien dir religiosa, no? I, evidentment, també crec que en tota educació hi ha una dimensió, almenys en l'educació formal, hi ha una dimensió d'ensenyar alguna matèria, en aquest cas, no? Doncs tu ensenyes matemàtiques, l'altre ensenya filosofia, l'altre ensenya música i l'altre ensenya el que li diuen que hagi d'ensenyar. El que passa és que en educació, jo crec que aquí, i per això t'hi dic que aquest és un altre tema, perquè a mi em sembla que en educació, a mi em sembla que hi ha una altra paraula que em sembla que no has dit i em sembla molt important, que és la diferència entre educar i adoctrinar.
Adoctrinar, sí, no,
sí.
No ho he dit.
Educar i adoctrinar és un altre tema, que a mi, aquest és clau, no? Com distingir entre educar i adoctrinar? I la distinció entre educar i adoctrinar, per dir-ho així, de manera senzilla i per no allargar-me molt, no? Amb una certa rapidesa, diria que té a veure amb això que dèiem abans. El que educa s'educa ell mateix, també. El que forma, en el sentit d'educar, la formació que realment és educativa, el mestre s'educa en la mateixa relació educativa. O t'ho diré d'una altra manera. El bon mestre és aquell que no només els seus alumnes aprenen d'ell, sinó que ell aprèn dels seus alumnes. Ell aprèn dels seus alumnes. El bon mestre és aquell que ell també es transforma en la relació, que és alumne dels seus alumnes, que està disposat a aprendre de la vida, del que els altres li puguin dir. Fins i tot d'un nen de P3. Jo, els nens de P3 es poden ensenyar moltes coses. La persona arrogant, la persona que adoctrina, és la persona que diu, mira, escolti, vostè a mi no m'ha d'ensenyar res. Escolti, pensem, jo els demanaria als oients, pensin en aquesta paraula, en aquesta expressió, vostè a mi què m'ha d'ensenyar? Una persona que digui, vostè a mi què m'ha d'ensenyar? És una persona arrogant, una persona adoctrinadora i una persona que, per mi, no mereix el nom d'educador.
Mm-hmm. Seguint una mica amb això que acabes de dir, em ve al peu perquè el programa del Ramon Colom, el Millennium, sí. Parlaves, i a mi em va fer molta gràcia aquella vegada que ho explicaves, que tothom reia, però està molt bé el que dius. Li deies que el poder no és autoritat,
sí.
Que el poder és polític i l'autoritat es reconeix.
Sí. Sí, sí.
Clar, és, va una mica per aquí, no, pel que clar, deies també.
Els, els meus alumnes, per exemple, aquest any, si hi ha algun alumne de l'Autònoma que em tingui de professor aquest any, saben que he dedicat un tema al poder, a primer curs, precisament, i hem parlat d'això. Té a veure amb alguna cosa que comentàvem abans a propòsit de l'institució, no? Quan parlàvem de la diferència entre el mestre i el professor. Mirin, el poder me'l dona l'institució. Poder me'l dona l'institució. És a dir, el rectorat de l'Autònoma, el senyor ministro d'Educació, el president de la Generalitat, el cap de l'empresa, qui sigui, no? Els Mossos d'Esquadra tenen poder, sí. Qui li dona el poder? Bueno, doncs li dona el poder doncs, el conseller o el ministre de l'Interior o qui sigui. És a dir, el poder te'l dona l'institució. Per tant, jo tinc poder, t'agradi o no t'agradi, si jo, bueno, si el tinc, però me'l dona, és a dir, me'l dona l'institució. Per tant, un professor té poder, doncs perquè el té, perquè l'institució li dona. Això queda clar, aquí no hi ha discussió. Ara, l'autoritat és una altra cosa. L'autoritat no me la dona l'institució, me la donen els meus alumnes. Me la donen els meus alumnes. Aquesta és una primera diferència. I una segona, molt ràpidament, que no podrem desenvolupar. El poder té a veure amb l'espai. L'autoritat té a veure amb el temps. Què vol dir això? Vol dir que un té poder en un espai determinat. L'entrenador té poder, l'entrenador d'un equip té poder en un espai determinat. Ara, si es troba la persona en un altre espai, en principi té poder en aquell espai. O sigui, el professor té poder a l'aula, fora de l'aula no té poder. Ara, fora de l'aula pot dir, escolti, la meva vida privada vostè no s'hi fiqui, jo faig el que em dóna la gana, a la meva vida privada, d'acord? Però l'autoritat és una altra cosa. L'autoritat és que tu li reconeixes en aquella persona el valor de la seva paraula. I sóc jo el que li dic, escolti, digui'm vostè què pensa de la meva vida privada. Sóc jo el que el convido a que m'ajudi a entrar a casa meva. No sé si m'explico.
Sí, jo crec que sí, jo crec que s'entén, eh? Llàstima perquè se'ns acaba el temps, Joan Carles. A mi se m'ha passat de debò, volant, eh?
Volant, sí, també.
Jo, fem un altre, no? Un altre dia, no?
Esperem que els oients també els hagi interessat.
Jo, vamos, de debò que encantat. Moltes gràcies, Joan Carles, de debò, t'ho dic un altre cop. Fes-nos, abans de començar, abans d'acabar, un petit resum del que tens previst ara.
Doncs mira, ara, a veure, estic preparant el llançament, si es pot dir així, del meu llibre Lògica de la Crueldat. Convido, hi haurà una presentació a Barcelona el dia 10 d'abril, crec que el dia 10 d'abril és un dijous, a la llibreria La Central, o La Central, del carrer Mallorca, entre Balmes i Rambla, Catalunya, a les 7:30 de la tarda, un dijous, en el que hi haurà una presentació, un diàleg, entre una professora del CET Ramon Llull, de Blanquerna, de Magisteri, que és l'Anna Pagès, i jo mateix, i això és el més immediat. Després un dia també vaig a Girona, en fi, fem una presentació a Madrid d'aquí 15 dies, diverses coses, però si algú tingués interès, doncs que vingui el dia 10 d'abril, dijous a les 7:30 de la tarda a la llibreria La Central del carrer Mallorca a Barcelona.
Perfecte, doncs ja sabeu, Joan Carles Mèlic, Lògica de la Crueldat, ha estat un plaer enorme, de debò. Nosaltres us recordo que aquest espai el podreu escoltar al podcast de ripollerradio.cat sempre que vulgueu, i que també el podreu escoltar aquest diumenge 16 de març a les 6 de la tarda. Tornem el dimecres 9 d'abril i ho farem amb el Marc Sanz, que és llicenciat en Educació Física a l'INEF de Barcelona i, bueno, és amic meu, per tant això a mi m'omple. I per cert, també, us avanço també que el mes de maig, tindrem per fi a tres internacionals del RUA. Parlo del Quim Carlús, de l'Alberto Ramírez i la Núria Puig. I també avanço ja que l'últim programa de la temporada serà al juny i volem tenir amb nosaltres a 5 o 6 atletes del nostre club. Per tant, en breu farem un sondeig a veure per saber qui vol venir, i si són molts, doncs farem un sorteig per decidir qui ve al programa. Res més, marxem ja. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Salut i Running RUA.